sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Vinga, va, som-hi, sempre amb tu, la Cala Ràdio, en directe dijous 3 de novembre, programa 198, Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
Solet, eh?
Sí. Avui, però avui més fresquet.
Sí, però em sembla que això canviarà una mica, eh?
Què tindrem?
No ho sé, després ho sabem al temps. Bueno, en fi, hem de prendre la jaqueta, potser ens la traiem durant el dia.
Però ja no la podem deixar a casa, però ja sempre l'hem de portar al damunt.
Ja l'hem de portar damunt.
Mocador, mocador i jaqueta.
I les temperatures que van poquet a poquet baixant després d'un setembre de temperatures rècord. I d'un octubre també temperatures rècord, jo diria. Anem a l'actualitat, que avui parlarà de reclamacions, podríem dir, per un costat, una reunió que es va produir ahir a Barcelona, l'Agència Catalana de l'Aigua, on el govern municipal va reclamar a l'ACA que s'executin les obres pendents i també es projectin solucions per al clavegueram a la població, millor dit, per a la depuració d'aigües a la població. I també en una reunió que es va realitzar, en aquest cas aquí al municipi, la confraria de pescadors, que va rebre la visita de l'eurodiputat socialista del PSC, Javi López. Coneixerem els detalls al nostre informatiu, o també sabrem què és el que ha passat amb tot el tema de l'N340 i també amb tot el tema de l'R16. I parròquies també en parlarem. Sortim a l'institut avui dijous, on parlarem del projecte TICA, Enèrgicament Neta, un projecte d'energies renovables. Sabrem, doncs, en què consisteix aquest projecte, que ja vam presentar aquí al Sempre amb tu, però que una vegada finalitzat, conclòs, acabat, volem fer una mica de balanç amb els alumnes responsables d'aquest projecte. Anem cap a la segona part i sortirem de l'estudi també, eh? I viatjarem uns quants quilòmetres.
Sí, perquè avui anirem fins a Barcelona per saber-ne alguna cosa d'aquest concert que es prepara avui al Palau de la Música.
Un concert que serà de qui Viart en sembla i perquè parlem d'ells, i que justament fa un any d'en parlar amb ells, perquè dins d'aquest quartet de saxos hi ha Pere Méndez, el Calero Pere Méndez, el coneixeu i per aquesta casa ha parlat en moltes ocasions. Seran ell i Daniel Miguel qui ens acompanyaran al temps de l'entrevista hores abans d'aquest concert.
Col·laborador de...
d'aquí de la ràdio.
D'aquí de la ràdio.
Uns quants anys.
Uns quants anys,
sí. I per acabar, Fila Zero, amb les estrenes de la setmana, quina pel·lícula destaquem, Fini?
Jo, Dani Rovira, posa rostre a convivència amb l'esclerosi de la pel·lícula 100 metres. Destacar també a Clint Eastwood, que ens presenta Sally amb Tom Hanks com a protagonista, i no podem deixar de banda aquesta història de Jan.
Serà la tram final del Sempre amb tu, que comença ara mateix.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 3 de novembre. El govern reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que executi les obres pendents i projecti solucions per la depuració a la població.
Els treballs del col·lector que ha d'unir el sector de la part de Cala i Ribes Altes directament amb la depuradora municipal porten un any d'endarreriment. La confraria de pescadors rep la visita de l'eurodiputat socialista Javi López.
El parlamentari del PSC es va interessar per les principals problemàtiques del sector pesca i es va comprometre a traslladar-les a les institucions europees. Rull reclama recosir el consens amb els alcaldes per evitar hipotecar actuacions futures a l'N340.
Els alcaldes han reclamat la gratuïtat de l'AP7 en diverses manifestacions i Foment vol un acord per desviar els camions amb bonificacions. El conseller de Territori afirma que el retard a la R16 per la baixa d'un maquinista és un error greu i que aniran al màxim amb la sanció.
Rull recorda a Renfe que en una línia que acumula tantes incidències ha de ser impecable. I les parròquies del Bisbat de Tortosa tanquen el 2015 amb 211.000 euros de dèficit.
Les principals despeses són els costos extraordinaris, sobretot per reparacions en esglésies que s'arrosseguen d'altres anys.
Aquests són els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. Els treballs de connexió del clavegueram de la zona de Ribes Altes i de la part de Cala directament a la depuradora municipal, a través d'un nou col·lector, encara no s'han realitzat. L'Agència Catalana de l'Aigua va exposar que les obres es farien el 2015, però a dos mesos per acabar el 2016 aquestes obres encara no s'han dut a terme. És per aquest motiu que aquest dimecres al migdia l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, i el primer tinent d'alcalde, Antonio Espuny, es van reunir amb les autoritats de l'ACA per abordar la situació i reclamar que s'executi aquesta llargament reivindicada actuació.
A més, també van traslladar la demanda de posar en funcionament les bombes que hi ha a l'aparcament del barranc de Galetet i a la finalització del carrer Cala i Joanet, que permetrien solucionar gran part dels problemes de sanejament que hi ha a l'estiu a la zona de la plaça del Canó. Així ho explica Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Vam reclamar aquesta reunió amb els responsables de l'ACA, més que res doncs, per això, per a tornar a posar en marxa doncs, aquesta obra doncs, que es va quedar a mitges, que era una obra on reforcem els bombaments de tot el que és el sanejament de la zona, doncs, que això donaria millores als problemes que tenim, sobretot a l'estiu, doncs, a la zona de la plaça del Canó. No? Estem parlant d'uns bombaments doncs, que s'han d'instal·lar a la zona del pàrquing de dalt, que hi ha una caseta doncs, que també hem reclamat doncs, que estigui en millors condicions, de dalt del poliesportiu i també doncs, a la zona de la Rambleta, on hi ha l'espai, i allò doncs, milloraria tot el sistema doncs, d'evacuació d'aquestes aigües.
Però més enllà de complir amb els compromisos pendents, també es va reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua que contempli en els pròxims pressupostos per al 2017 l'estudi per millorar tota la xarxa d'aigües residuals, donada la necessitat de dotar d'una estació depuradora la majoria d'urbanitzacions. Jordi Gaseni.
Reclamar doncs, la solució ja definitiva a la EDAR, a l'estació depuradora d'aigües residuals, doncs, que fa molts anys doncs, ja que demanem doncs, aquesta solució, com coneixeu, doncs, és la solució definitiva a el que és el clavegueram de les Tres Cales i també doncs, a les urbanitzacions de la zona nord, i amb això doncs, bé, doncs, vam demanar doncs, que se'ns tingués en compte i també doncs, que veure i comprovar que hi havia predisposició i que hi havia la possibilitat de que en els propers pressupostos doncs, pogués ja haver contemplat una partida per a iniciar doncs, aquests projectes que tan necessaris són per a normalitzar l'urbanisme doncs, de l'Ametlla de Mar.
Actualment el municipi té en funcionament l'estació depuradora d'aigües residuals EDAR de l'Ametlla de Mar des de l'any 1997 i l'any 2005 es va posar en marxa una altra depuradora de més petites dimensions a l'urbanització de Marina Sant Jordi. Canviant d'assumpte, l'eurodiputat del PSC, Javi López, va visitar aquest dimecres la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, on es va reunir amb el patró major, Miquel Brull. López es va interessar per les principals problemàtiques que afecten al sector pesquer, alhora que es va comprometre a traslladar-les a institucions europees. L'escoltem.
Doncs obeeix a la voluntat que tenim els diputats, especialment al Parlament Europeu i de mi mateixa, del Partit Socialista de Catalunya, de poder escoltar el que està passant arreu del territori i parlar amb un sector com el sector de la pesca, que, doncs, com bé sabem, té moltes dificultats, que a més té problemes de gestió dels recursos que venen de la Comissió Europea, on hi ha territoris, a més, que la pesca s'ha vist, doncs, ho hem estat comentant, molt castigada durant els darrers anys, a poder escoltar la seva realitat i després fer de corretge de transmissió, especialment pel que fa a la gestió de recursos europeus, la normativa europea que afecta directament al sector i a la vegada trobar fórmules per conèixer millor quines són les raons de fons que porten a que el sector tingui menys capacitat que abans, no? I aquesta és la voluntat.
El patró major va traslladar-li, per una banda, el desencant existent entre els pescadors amb les diferents administracions. Tot i així, el president de la confraria, Calera, va exposar-li, entre d'altres, el malestar per no haver cobrat les aturades biològiques dels darrers 3 anys. També que Europa s'imposi al Mediterrani la mateixa normativa que a l'Atlàntic, sense atendre les moltes diferències existents, a més de l'accés de les normatives de control, com ara el diari electrònic o la caixa blava i, per últim, les dificultats de la flota artesanal per tenir accés a la quota de tonyina roja. Miquel Brull, patró major de la confraria de pescador Sant Pere.
Bé, primer que tot, donar les gràcies al senyor diputat Javi López per haver tingut la deixó de vindre aquí a la confraria i de poder parlar amb els pescadors o els representants dels pescadors, i li ha pogut transmetre doncs, bueno, les dificultats i les inquietuds que té el sector, que cada vegada són més i són moltes, i aviam, pues, si entre tots podem fer alguna cosa i podem treure alguna cosa de clar per un sector que jo crec que està pràcticament a la quiebra o a la desaparició.
Tot i això, Brull va lamentar que, tot i l'interès que moltes ocasions mostren els polítics amb aquestes trobades, en la immensa majoria dels casos les reivindicacions dels pescadors cauen en l'oblit.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El conseller de Territori, Josep Rull, ha defensat que la reunió prevista dilluns vinent, 7 de novembre, entre el govern, el Ministeri de Foment i els alcaldes dels municipis afectats per la N340 ha de servir per recosir el consens que hi havia sobre quina ha de ser la solució que acabi amb la sinistralitat i el volum de trànsit de la via. Rull ha advertit que, depenent de la solució a curt termini que s'esculli, s'hipotecaran altres possibles solucions a mig i llarg termini, com poden ser inversions per millorar la carretera o bonificacions per als camions que es desviïn per la AP7.
Aquesta reunió ha de servir per refer un consens que hi havia en el seu moment. Nosaltres el que necessitem és tornar a recosir el consens per tal de prendre decisions a curt, a mig i a llarg termini. A nosaltres, sobretot, ens interessen a curt, que és reduir la sinistralitat, i a mig, que vol dir permeabilitzar una autopista, l'AP7, i desbloquejar un calendari d'obres necessàries per la 340, d'ampliar la seva capacitat. El que necessitem és mirar de recosir aquest consens i anar totes tres administracions, la Generalitat de Catalunya, el món local, l'Administració General de l'Estat, junts, en primera instància, per afrontar un tema que ens neguiteja a tots, que és insostenible en determinats aspectes, que és el que fa referència a la seguretat. Però per anar bé no podem mirar només temes a curt, sinó una visió, diguem-ne, cadenciada. Actuacions a curt, a mig i a llarg, aquest serà l'objectiu.
Justament aquesta és l'alternativa que Foment ha anunciat que està a punt de tancar amb la concessionària de l'autopista per desviar el trànsit pesat. Però els alcaldes han estat reclamant l'alliberament de peatges per a tothom en diverses protestes i talls de carretera.
I també el conseller de Territori i Sostenibilitat ha qualificat d'inaudit i greu l'incident que va tenir lloc aquest dimarts a la nit a l'R16. Un tren que havia de sortir de Tortosa poc abans de les 9 de la nit, l'últim del servei, ho va fer amb una hora i mitja de retard perquè Renfe havia assignat per error un maquinista que estava de baixa i va haver de venir un de Tarragona a cobrir-lo. Rull ha assegurat que l'expedient sancionador serà exemplar i que aniran al màxim del que permet la normativa per casos greus. Malgrat que ha agraït la disculpa feta per Renfe, ha recordat a la companyia que en una línia que acumula tantes incidències el servei ha de ser impecable. Després d'un 2016 amb excepcionals números positius, les parròquies de la diòcesi de Tortosa han tornat a tancar amb dèficit l'exercici econòmic de 2015. En concret, les despeses han superat els ingressos en 211.000 euros, tot i que les aportacions dels fidels han augmentat en més de 174.000 euros, representen el 65% dels ingressos de les parròquies, sent aquestes menys dependents d'aquests donatius el 2015, que eren del 92% dels ingressos.
El 31% de les despeses de 2015, estem parlant d'uns 800.000 euros, s'han destinat a amortitzar préstecs d'obres i reparacions en d'altres anys, i el 24%, uns 611.000 euros, correspon a l'aportació que fan les parròquies al fons comú de la diòcesi. Justament les reformes i obres sobre vingudes han estat i continuen sent el principal mal de cap de la majoria de parròquies del bisbat de Tortosa. El deteriorament i les necessitats de moltes esglésies fa que la preocupació perquè aquest capítol segueixi creixent en els pròxims anys. Fins ara l'administració ha respost i respon bé, i fins ara s'ha implicat, ha assenyalat l'ecònom diocesà del bisbat de Tortosa, mossèn Víctor Cardona, qui ha dit que el problema és quan una obra molt gran que no és bé d'interès i les administracions no s'impliquen tant, la gent s'implica en un primer moment, però quan has d'amortitzar el capital, la gent s'oblida i llavors venen les dificultats.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Parlàvem de canvi de temps, temperatures que han baixat un pelet. Com es presenta la jornada, Carme? Bon dia.
Bon dia. Comencem una jornada força freda amb temperatures que han baixat arreu de la zona, però s'espera que al migdia tornem a parlar d'un ambient molt agradable amb aquestes màximes d'uns 21, 22, fins i tot 23 graus, una miqueta més baixes cap a les zones interiors. Cal dir que ara mateix hi ha algun banc de boira, s'han d'anar trencant durant les properes hores i al llarg del dia dominarà el sol, però sempre amb acompanyat d'alguns núvols prims. De cara a la tarda, a més, també arribaran alguns núvols arran de costa que s'aniran estenent sobretot durant tot aquest vespre i aquesta propera nit a la resta de la costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Aquí el vent de mestral ha granat els núvols. Ens deixen un bon sol aquest dijous amb una temperatura de 20 graus, l'humitat al 53%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 3 de novembre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens podeu seguir també a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. Després de les notícies de la Cala Ràdio, els dijous sortim del nostre estudi cap als centres de primària i secundària. Avui precisament toca el de secundària a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Si recorden, ara fa uns mesos vam parlar sobre un projecte que parlava sobre les energies renovables i sobre aplicacions. Avui ho recuperem perquè ja ha acabat tot aquest projecte i volem fer un balanç, un resum de totes les actuacions que han anat fent els alumnes de l'Institut. Parlem avui, per tant, d'energies renovables al Sortim a l'Institut.
D'energies renovables, avui és el que parlarem al nostre Sortim a l'Institut. Si recordeu, la temporada passada vam estar parlant sobre el projecte TICA i a les portes de la seva presentació dels projectes. Ara, ja havent arrencat un nou curs escolar i tot el projecte enllestit, volem fer una mica de valoració de tota la feina que han fet, perquè déu-n'hi-do, en totes les assignatures han fet alguna coseta i almenys avui intentarem repassar allò més destacat, allò més singular d'aquest projecte TICA enèrgicament neta. Ho farem amb en José Luis, amb l'Alicia, amb la Mireia i amb la Paula. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Com esteu? Com va el curs?
Bueno, ara que han començat batxillerat pot ser una mica de cul, però no. Sí, farà bé, sí. Al final acabarem.
Ho portareu bé. Podeu, molt bé. Escolteu, vinga, anem a posar fil a l'agulla i abans de tot això, per a refrescar la memòria una mica a la gent, hem d'explicar què és això de TICA, què és aquest projecte.
TICA és un projecte de les escoles verdes, bueno, que hem fet nosaltres, per a explicar una mica de cada assignatura el que se podria fer en el món per a això de l'ambient.
Per a millorar el medi ambient, podríem dir, en contra també del canvi climàtic, entenc, i al final doncs, el que heu estat fent és un estudi una mica de les energies renovables, estudiar mètodes d'energies renovables o també fer algun tipus d'artilugis, que ara explicarem, perquè de fet el protagonista és TICA. Qui és TICA o què és TICA?
TICA és més que res, bueno, de l'assignatura de tecnologia, que potser és una de les que més sortia tenia. És un lloro que vam fer primera per a un concurs amb gent que estava malalta i com que era de crios, per a gent menuda, doncs vam fer el lloro, que es diu TICA, perquè i el ser interactiu doncs, amb la gent, i com que estava alimentat amb una placa solar, Llavors també doncs, lo vam portar al projecte de les escoles verdes.
Clar, perquè parlem això, no? Energia solar, per tant, energia renovable, un món una mica més net. Escolteu, ja que hem entrat a l'energia solar, ara en parlarem dels projectes que van lligats amb energia solar o amb aprofitament d'energies de la Terra, perquè, per exemple, en l'àmbit eòlic hi ha hagut projectes, heu estat parlant dels molins de la central eòlica del Perelló, i per exemple també heu estat parlant de molins que estan davant del mar o molins d'aigua, per exemple.
Sí, nosaltres, per exemple, a francès, jo i la meva companya ens vam decantar pels molins d'aigua, ja que és francès, doncs que està ben a França, a la regió d'Anjou, i vam explicar com funcionaven i tot això.
Perquè cada vegada ve menys d'aquest tipus de molins, també, vull dir, són més difícils de trobar i encara estan en funcionament aquests tipus de molins d'aigua?
Sí, en alguna regió n'hi ha, però ja menys.
I també vau estudiar a francès, ara que parlem de francès, una central solar. Hem parlat de plaques solars al començament, tornem a l'energia solar. I on està aquesta central solar?
Bueno, aquesta central solar està a prop de la frontera, a Font Romeu, i és una de les poques centrals solars tan grans com les que pot haver. De fet, crec que és la segona més gran que hi ha al món. I és bàsicament un camp de plaques solars que estan encara des del que ve ser la central en si, que té una paret curva també de miralls, i tot acaba focalitzat en una torre menuda, i d'aquí és on s'extrau l'energia solar.
Clar, això m'és sorprenent que no aquelles extensions de plaques solars que apunten al sol i s'encaren al sol, sinó que això és, doncs, com deia molt bé en José Luis, una font solar. Hi ha més projectes també vinculats amb el tema tecnològic, i per exemple em sembla que n'hi ha d'interessants en tecnologia, com per exemple hem parlat del robot que funciona amb energia solar, però també vau estar treballant coses vinculades amb les piles o crear piles. Com ho vau fer això, Mireia?
Bueno, nosaltres a Física i Química vam fer piles. Estàvem com dividits en dos grups i hi havia un grup que ho feien amb la Txelo, que van fer piles amb patates i amb llimones. I bueno, en el meu cas, el meu grup, que va ser la pila de les que millor va funcionar, ho vam fer amb monedes de coure, alumini i cartró i vinagre. I bueno, vam aconseguir bastants de volts i vam intentar carregar, però ens faltava encara voltatge i no vam poder.
Clar, perquè allí feia falta potser la cartera de tots els alumnes de classe per aconseguir carregar una miqueta el mòbil. Tot i això, em sembla que sí que vau aconseguir encendre una bombeta. Per tant, podríem dir èxit aconseguit.
Sí, sí, això d'encendre una bombeta ja mos va semblar massa.
Clar, perquè, fixeu-se, primer parlàvem de monedes, correcte, de coure, ho dic bé, i en l'altre cas parlàvem de patates. Dos coses molt diferents.
Bueno, potser no tant perquè, o sigui, el que ve és el coure de les monedes actua com a conductor. Llavors, a la pila, a la pataca, per exemple, també posa ves un clau de zinc, bueno, amb zinc i la moneda de coure. Llavors, encadenaves diverses, les posaves en paral·lel, i llavors te donava voltatge. O sigui, en certa forma també és paregut. Potser en donava menys, però també va sortir bé. També se
vau encendre la llum també aquí, també la vau encendre bé, per tant, ja està, objectiu aconseguit. Això pel que fa a física i química. Però, escolteu, hem parlat molt d'experiments, que això suposa que us agrada més, no?, fer el tema d'experiments.
A mi sí.
Evidentment sí, això agrada més en general. Però clar, també hi ha més coses, com per exemple parlar de un tal Hans Jones. Ho dic bé, això?
Hans Jonas, és un alemà.
Hans Jonas, molt bé. Qui era aquest home? Què explica aquest home?
Este home, bàsicament, ha fet l'imperatiu ecològic juntament amb uns altres llibres, que ara no entrarem massa profund perquè no tenen molt a veure amb este tema. Però bueno, és un home que amb l'imperatiu ecològic diu bàsicament que hem de fer coses per a la Terra per a tots poder conviure. D'aquí la frase que ell va posar en el seu llibre: actua de tal manera que el resultat de les teves accions sigui compatibles amb una vida humana digna a la Terra. O sigui que, sí, això.
Al final lliga tot una mica tots els principis aquests, no?, que tant se'n parlen, no?, últimament, de deixar la Terra en les millors condicions possibles i que hi hagi generacions futures. I a part, sé que tu, Alicia, vas ser encarregada de fer una cançó, o una de les quals que va fer una cançó. Com va anar això de fer aquesta cançó d'energies renovables?
A veure, la cançó vaig participar en l'ambient de sons, o sigui, vaig tocar el piano i me vaig encarregar una mica de que tot anigués bé junt amb el mestre de música. I això és un rap de les Escoles Verdes, que bàsicament són unes frases sobre les Escoles Verdes que se van dient juntament amb este so de piano.
Hem de dir que, a més de tot això que hem estat explicant, també es van fer en tecnologia una automatització de reg de l'hivernacle de l'institut, que em sembla que això aconseguien regar per tant el mòbil.
Sí, bueno, va haver una classe que el que van fer va ser fer una aplicació amb el mòbil i tenim l'hivernacle aquí i tu veies com apretaven, o sigui, fent servir l'aplicació i s'ensenyen el reg i després ho paraven. Jo, bueno, no soc més de biologia, però quan ho vaig veure me vaig quedar una mica sorprès, però va sortir bé, la veritat, va ser xulo.
Això és el que ara se'n diu domòtica, que tenim a moltes llars. Ara ho lligarem això amb un altre concepte que també vau estudiar, i ja parlarem més de la part matemàtica. També va haver construcció de regadors solars amb ampolles i amb garrafes reutilitzades, que si en recordeu ja en vam parlar, igual que també les neveres fetes amb argila i altres cosetes més en altres assignatures. I escolteu una cosa, anem a parlar de l'assumpte clau, que al final la gent que ens escolta dirà, bueno, va, anem a parlar de qüestions econòmiques, anem a parlar de calerons, anem a parlar de despesa energètica en un habitatge i com podem millorar la eficiència energètica, o alguna cosa així, suposo que el que vau estar estudiant. Que aquí, clar, ja parlem de números i la cosa sembla una mica més complicada, les cares ja paguen.
Bueno, sí, o sigui, este projecte va ser un dels més difícils perquè no ho sabíem ben bé com fer-ho al principi, però amb el temps va anar, o sigui, és la factura de la llum, que nosaltres havíem de calcular quina de les factures era la millor per utilitzar.
I com vau arribar a tot això? Quina conclusió vau arribar? Com vau descobrir tot plegat? Perquè, clar, en una casa tenim molts aparells, engeguem la llum, tenim calefacció, tenim tot. Com ho fem, això?
Bueno, bàsicament va ser mirar més o menys les unitats, l'electricitat i tot, i a partir d'aquí regular més o menys, doncs, si me dutxo amb una guia, doncs, gasto tants litres d'aigua i gasto més o menys tanta electricitat per a l'aigua calenta. Llavors mires les unitats i vas calculant, no t'hi més. Després amb l'aire condicionat també, diferents coses, sobretot l'electricitat.
Això, déu-n'hi-do la feina que porta.
Sí, o sigui, hi havia dos diferents mòduls de factura i havíem de mesurar de les dues quina era la millor, la més eficient, la que menys gastes de diners té.
Això entenc que anàvem a dues companyies diferents, per exemple, elèctriques, anàvem amb una cooperativa energètica o amb una companyia elèctrica natural. Com ho diferenciàveu, això?
Això ho vam fer bàsicament amb una cooperativa energètica, perquè era de la que teníem que fer el treball. O sigui, no, vam posar alguns exemples d'altres cooperatives per a mirar quina era millor, quina pitjor, però no vam entrar massa, vam entrar més en una.
Escolteu, hem parlat de moltes coses, i ja per acabar, si haguéssiu de dir amb què de tot el que heu anat fent a través d'aquest projecte TICA Enèrgicament Neta us quedeu? Quin és allò que dieu m'ha servit per a sensibilitzar-me a mi personalment més en tot el medi natural, en tot el respecte a la natura i també en el tema de les energies renovables? Amb què us quedaríeu?
Bueno, jo principalment me quedaria, o sigui, amb la factura de la llum, per exemple, perquè és una cosa que, o sigui, ho tens dia a dia i també t'has de conscienciar de que pots fer petites accions que potser te treguin pocs diners, però al cap de molt de temps, si ho fas, potser inclús guanyes. Així que jo penso que és una de les més importants.
Jo bàsicament me quedaria amb la idea de Hans Jonas. Amb la frase que va posar me va tocar bastant, perquè era que tots havíem de fer alguna cosa per a la nostra terra, no? I això seria la frase típica del nostre projecte. I jo crec que va estar molt bé.
Jo trobo que estic bastant d'acord amb José Luis, que trobo que dels millors que, o sigui, el millor que hem pogut calcular i tot això ha sigut lo de la factura de la llum, perquè com ha dit ell, pues, al cap de temps són diners que ahorrem nosaltres.
Pues jo me quedo en el que vam fer en matemàtiques sobre lo dels habitatges i això, perquè és una manera de veure, pues, com funciona i tot això i quin per a saber que de quina manera ens hem de gastar amb les energies i tot això a casa.
Al final també és una cosa que és la més pràctica, podríem dir, del dia a dia de casa nostra, la que tenim al nostre abast. Doncs, nois, moltíssimes gràcies per haver recordat una mica tot aquest projecte, que déu-n'hi-do la feina que va comportar. Si la gent veiés el munt de cartells que tenim avui damunt la taula aquí a l'Institut, on hi ha explicat tot aquest projecte, segurament que quedaria sorprès. Cartells que, per cert, van estar exposats al Centre d'Interpretació de la Pesca en la presentació d'aquest projecte Tica Enèrgicament Neta. José Luis, Alicia, Paula, Mireia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Sortim a l'Institut i fins la pròxima.
Adéu.
Casa Ballesteros. Tenim tots els nostres articles en oferta, tant els d'hivern com els d'estiu. Roba, merceria, de bany, tot en oferta i liquidació per jubilació a Casa Ballesteros. Estem oberts només pels matins, de les 10 i fins a la 1 i mitja. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine, aprofita. Estem en oferta liquidació per jubilació.
Another music. Dissabtes per la tarda, de 5 a 7, la setzena temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda. Tribut especial a la millor època de la música electrònica.
Els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva DJ Rada i Gany DJ.
Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, des de la Cala RTV 107.3, per internet, ametllamar.cat/lacalaRTV.
Another Music, Radio Dance Club, la Ametlla de Mar.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Obrim ja la segona part del Sempre amb tu d'aquest dijous, un dijous que dedicarem al món de la música. I déu-n'hi-do on entrarem. Bé, d'aquí unes hores entraran també ells per primera vegada al Palau de la Música Catalana i parlem de Que Viart Ensemble. Si recordeu, ara fa un any, a la nostra primera temporada del Sempre amb tu, ja vam parlar amb un dels components que té accent calero i cognoms també caleros, com és Pere Mendeza, al qui saludem ja. Pere, molt bon dia.
Hola, bon dia, Dani, què tal?
Des de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos. També saludem a Daniel Miguel. Daniel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ells dos són dos dels membres d'aquest ensemble, Que Viart Ensemble, són quatre membres i avui, dijous, s'estrenen al Palau de la Música Catalana. Ho faran a partir de 7:45 del vespre, en un concert del qual en parlarem al temps de l'entrevista avui al Sempre amb tu. Primer que tot, i abans de que pugeu damunt l'escenari, també felicitar-vos per aquesta trajectòria. Només 2 anys de vida i la veritat és que, Pere, Daniel, heu aconseguit moltíssimes coses que no sé si companys vostres d'estudis musicals a l'ESMUC han aconseguit en aquest temps.
Bueno, la veritat és que hem treballat molt, hem vist que aquesta combinació d'aquestes quatre persones som, sobretot, a part de músics, grans amics, no? I això ens ha fet pues, estar còmodes treballant, estant a gust, tirant-li moltes hores, puguent viatjar, i això ens ha fet créixer molt, tant musicalment com a persones, i la veritat és que gràcies a aquesta empatia entre els quatre hem assolit aquests reptes, crec jo. Evidentment, totes les hores de treball, però però bueno, amb amics se fa molt fàcil, no?
Just i obligatori que mencionéssim, a part de Pere Méndez, que és el saxo soprano i que és el calero, crec que tots el teniu més o menys ja identificat,
sí.
També a Daniel Miguel, que ens acompanya, que és el saxo baríton, també mencionem a Víctor Serra, que és el sax alt, i a en Robert Seara, que és el saxo tenor, que són els altres dos membres que avui no ens acompanyen en aquest temps d'entrevista, però que també formen part de Keviart Ensemble, que entenc que, Pere, Daniel, en aquestes darreres hores ja, en aquestes hores del migdia prèvies ja a la tarda, esteu ultimant les coses, nervis de flor de pell. Suposo que entrar per primera vegada al Palau de la Música Catalana, en termes col·loquials, diguem-ne, per fer el vostre primer concert, no deixa de ser un dia especial, no?
Sí, un dia especial i una gran responsabilitat, no? Aquí a Barcelona hi han tres sales referents del panorama musical a tota Catalunya i una d'elles és el Palau. Serà la nostra primera vegada i la veritat és que estem molt orgullosos i amb moltes ganes de poder aportar al Palau.
Ara en parlarem d'aquest concert, però crec que també és necessari que féssim una miqueta de mirada al passat. Ara fa un any, justament, Pere, parlàvem en aquesta casa, en aquest programa, sobre aquesta formació. De fa un any fins ara, què ha canviat perquè o com ha crescut Keviart, no? Què ha passat perquè hagueu fet aquest salt, diguem-ne?
Hem consolidat sobretot el nostre projecte com a quartet, ja que assolint alguns dels premis i sobretot formant-nos com a músics, m'ho hem donat compte que, bueno, que ara per ara ens agrada estar junts i que volem continuar així, no? I llavors, pues, just farà un any, ara al novembre, vam guanyar el segon premi al concurs permanent de joventuts musicals d'Espanya i la veritat és que això ens ha exportat molt, ja que gràcies a aquest premi pues, podem fer una gira de concerts per Espanya, que ja vam començar fa una setmana, estàvem a Andalusia, i després, pues, bueno, hem treballat sobretot moltíssim, moltíssim, i ara, aquest estiu, hem estat fent molts de concerts, també, i vam anar també a Andalusia una altra vegada, i, bueno, només al principi de curs d'este curs, a finals de setembre, vam també quedar primers al premi del concurs internacional a la Vedra, Premi BBVA de Música, i, bueno, és un dels premis també més importants a nivell estatal, ja que, bueno, destacar, no?, que uns dels professors de l'ESMU, que nosaltres tenim com a referència el Quartet Casals, van assolir aquest premi fa uns 15-20 anys, llavors intentem nosaltres seguir les seues passes, no?, per dir-ho d'alguna forma. Ells són un quartet de corda, però, bueno, són un emblema per la música de cambra, per tots els estudiants d'aquí de l'Escola Superior de Música de Catalunya. I, bueno, no sé si Dani també té alguna cosa a afegir.
Dani, comenta'ns. No, sí.
Bé, jo crec que el que hem fet aquest any és curtir-nos amb experiències diverses, els concursos, la formació que vam fer a l'estiu, i intentar créixer, perquè som molt joves, però, per tant, tenim molt de marge de millora, i en això estem.
Sí, sí. Molt de marge de millora, entenc, però déu-n'hi-do, perquè només parlem, i només parlo d'aquest passat mes d'octubre, que sona molt recent encara, on vau estar a Barcelona actuant, vau estar a Lleida, heu estat a Sevilla i heu estat a Sanlúcar de Barrameda. Per tant, heu creuat de punta a punta, heu fet una diagonal i heu anat fins a l'altra punta d'Espanya amb les joventuts musicals espanyoles. Déu-n'hi-do, en només un mes, fet tot això, entenc que, clar, compaginant-ho amb tota la vostra activitat lectiva que heu de tindre a l'ESMUC, suposo que també és un gran esforç. I més arribant amb aquests premis que ens heu estat explicant que heu anat aconseguint recentment.
Sí, realment, compaginar-ho tot és molt, molt difícil, però tenim el pensament de que realment, una vegada s'acaben els estudis, el que queda és tot això que fem. Vull dir, quan surts de l'ESMUC o surts dels estudis universitaris, et trobes al món sol, com si diguéssim, i llavors costa compaginar-ho, però entenem que ho hem de fer, tot i que volem seguir estudiant durant molts anys a l'estranger.
Si haguéssim d'explicar molt resumidet, què és Keviart a nivell musical, a escala musical i en formació d'ensemble? Què és el que aporteu al món de la música? Com ho podríeu definir, Pere, Dani?
Pues mira, nosaltres som un quartet de saxos que el que pretenem és, amb la nostra música, no, arribar al major públic possible, especialment als joves, per contagiar-nos la nostra felicitat de fer música de cambra. Creiem que la música de cambra és un món increïble És un món on tothom pot dir la seua, és un món molt democràtic, som quatre veus que als assajos aportem la nostra visió sobre la música i llavors podem construir finalment, com si fos un artesà, una peça musical, no? A partir de quatre mirades diferents. I aquestes quatre mirades són les que per nosaltres ens estan fent construir el nostre projecte, que pretenem que sigui un projecte que pugui trencar les barreres del quartet de saxos i que ben aviat se pugui exportar a invitar també a grans músics com pianistes, percussionistes, cantants, i per això és la paraula, em sembla, no? Nosaltres volem ser un quartet de saxos, per això ens estem formant, entenem que la base de quartet de saxos la volem tindre i la volem seguir explorant el repertori per quartet de saxos i també altres transcripcions, però tot i així també volem descobrir aquell repertori per quartet de saxos i altres combinacions d'instruments, com siguin les que t'he dit abans, no?
Per tant, no només us tanqueu les portes, sinó que no. Ara mateix sou un quartet de saxos, però que teniu ganes d'explorar altres possibilitats musicals, doncs amb piano, amb corda, és a dir, buscar altres encaixos, sempre en un format més reduït, podríem dir, no? No passar, potser, dels 6 o 7 membres, podríem dir, no?
Sí, evidentment és això. Al principi nosaltres encara no hem començat amb aquesta vessant, però perquè primer ens hem d'explotar nosaltres mateixos, però sí que ben aviat començarem a integrar tot això que ja quan vam néixer ja vam ficar-hi la paraula, em sembla, pensant en un llarg termini de començar a explotar aquestes coses que ens poden fer característics a nosaltres.
Nois, escolteu, anem a parlar una mica del concert d'aquesta tarda, perquè el vostre primer palau és important, és especial, per això avui també volem parlar amb vosaltres aquí al Sempre amb tu, i perquè, evidentment, hi ha pel mig un galero, que ja tindrà un boixinet de casa sempre és molt interessant. Entreu al Palau de la Música, ho feu no sols, abans hi ha una primera part en aquest concert de percussió, amb Noé Rodrigo Gisbert, i després vosaltres encareu també l'altra meitat del concert, perquè la gent es situï què és el que aneu a oferir, què és el que aneu a representar aquest dijous, avui dijous a la tarda.
Doncs mira, oferirem un programa de música del segle XX i XXI, on alguns dels compositors són compositors catalans, han sigut també compositors residents al Palau de la Música Catalana, com és Salvador Bretons, Héctor Parra, i bueno, és un repertori que ofereix la visió de compositors de la mateixa època, però amb visions diferents de la música, no? Passem des de, pues això, des de Arvo Pärt, que seria una música minimalista, fins Giorgi Ligeti, fins Salvador Bretons, que retracta a través de tres moviments el quartet Planyiment, on se vol representar, no?, la mecanització, el clam opressiu i la massificació d'una ciutat, vol transportar els sons de la ciutat al quartet de saxos, no? I entre altres peces.
I tot això suposo que fa temps que ho esteu treballant, perquè quan us diuen que o us conviden a participar en un concert al Palau de la Música?
Al febrer, sí. que entre més de 65 propostes doncs van triar-nos a nosaltres i 5 grups més, crec que són, entre solistes i música de cambra.
Deia 65, llavors, doncs... Daniel, 65?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, unes 63-65 propostes ens ho van dir el dia de la roda de premsa i llavors quan ens trien nosaltres ja comencem a planificar-ho tot. Bueno, de fet, el repertori ja estava escollit perquè te feien enviar propostes de concert, però llavors el comencem a integrar dintre de la nostra planificació per poder-lo treballar. N'hi havia moltes peces que tenim ja treballades, algunes que només han estat per aquest concert, no? Llavors ja comencem a fer la planificació. Amb molt de temps vista, com aquestes grans entitats sempre van amb molt de temps vista i per tant ho fan més fàcil per nosaltres.
També entenc que triar el repertori no us va dir que costa massa, tenint en compte que esteu en ple contacte doncs, amb diferents... esteu en estudis musicals, per tant teniu molta música al vostre abast, diguem-ne, teniu molts contactes, molts de professors, entenc també de la mateixa SMUC, de la mateixa Escola Superior de Música de Catalunya, us han ajudat també en la vostra formació ara fa 2 anys, i suposo que també us han anat fent una mica de seguiment i una mica d'espenteta per darrere per tirar endavant, i entenc que aquí també recolliu els vostres fruits.
Sí, la veritat és que a l'hora de decidir el repertori, doncs, com ha dit Dani, m'ha de enviar diverses propostes, propostes contrastades, no? I, bueno, evidentment, cada professor que hem tingut ha posat el seu granet d'arena entre nosaltres i, bueno, s'han vist reflectat, evidentment, a les propostes de concert.
Mm-hmm. Sí, perquè, a més, aquí a l'ESMUC tenim molts professors amb els que hem pogut treballar. Hem treballat amb saxofonistes, no?, amb el Nacho, el nostre professor, i després amb altres professors de cambra que no són saxofonistes per encara anar més enllà del que ens demana un saxofonista. Mm.
Ara anem a deixar una mica la part més estrictament musical, anem a parlar més a la vostra part de promoció, perquè heu estat treballant molt a la promoció d'aquest concert a través de les xarxes socials, qui més qui menys l'ha pogut veure, i a més vau fer un sorteig, per entendre'ns, de convidar també que la gent hi pogués participar i alhora tingués una recompensa, que és asseure's també en una de les butaques i gaudir d'aquest concert. Uns vídeos que, per cert, d'aquí una estona al tram final de l'entrevista escoltarem per acabar-la, quines les vostres sensacions, però tu, Pere, ens deies, la primera vegada que vaig anar al Palau de la Música va ser amb uns pares i va ser, entenc, a veure algun concert o a visitar-lo.
Sí.
Tornar-hi anys després, a les portes d'acabar uns estudis musicals, amb una mica potser gran part dels teus somnis, entenc, complits, què et genera?
Pues la veritat és que molt de respecte, no? Com ha dit Dani, és una de les sales més emblemàtiques del nostre país i a la vegada moltíssima il·lusió, ja que hem treballat molt dur per aquest concert, volem que sigui un concert molt especial per tots els assistents, per tant, perquè per nosaltres ho és. Llavors, molta il·lusió i respecte pues, per les dues coses. I ja et dic, serà molt emotiu, no?, perquè vindran coneguts, familiars, no?, que es desplaçaran fins a Barcelona per veure'ns tocar en un moment tan important, no?, i per acompanyar-nos un dia com este. Llavors, la veritat és que jo estic molt content, no?, de poder compartir la nostra música amb tots els nostres familiars que sense cap dubte sempre ens han apoyat amb tot el que ens ha fet falta, no?, i ens han encoratjat a seguir estudiant i sempre aportant-nos totes les facilitats necessàries perquè poguéssim fer les nostres tasques com a estudiants sense cap problema.
Uh-huh. Per tant, veurem rostres calerós al pati de butaques. Daniel, no sé, també entenc que des de l'àmbit també d'un estudiant de música, de saxo, arriba també a oferir un concert al Palau, i a més amb edats molt joves, no deixa de ser també un somni, pot ser aconseguit, no? De moment, un primer somni, molt important.
Sí, nosaltres quan ens ho vam dir vam tenir la sensació de que fins al moment havia estat la fita més gran. Llavors, sí, realment és una gran oportunitat. Pensa que els concerts de cambra normalment al Palau no es fan al petit Palau i, per tant, és com un plus poder tocar a la sala de concerts. No moltes formacions de cambra podran dir que han tocat a la sala de concerts, més al petit Palau, i, per tant, doncs és encara més especial.
Encara té un grau més important. Doncs escolteu, nois, recordem aquesta cita, per si algú s'hi vol sumar aquesta tarda, serà a partir de les 7:30, 7:45 al Palau de la Música Catalana, a la sala de concerts, com ara ho apuntava Daniel. Per tant, cita a la capital catalana, a la ciutat comtal, a Barcelona, amb bona música de Kevi Art Ensemble, formada per en Víctor Serra, que és el sax alt, és també en Robert Seara, el saxo tenor, que són els dos que avui no ens han acompanyat, però els que sí que ens han acompanyat són en Daniel Miguel, que és el saxon baríton, i en Pere Méndez, calero, ADN de la cala, amb saxo soprano. Nois, moltíssimes gràcies, moltíssima sort en aquesta cita per avui a la tarda. Segur que els nervis ara estan a flor de pell, però un cop arrenqueu, suposo que tot s'alleugirà una mica, i desitgem des d'aquesta casa a la Cala Ràdio que vagi molt bé aquest concert i que poguéssim seguir parlant pròximament de nous reptes aconseguits per aquest ensemble. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Dani. Sempre és un plaer tornar a la ràdio, on jo també vaig poder col·laborar amb tu en aquell programa. I sempre és un plaer explicar la nostra feina a la gent de casa. Gràcies a tu.
Daniel, també gràcies.
Gràcies, gràcies.
Som Kevi Art Ensemble i esperem captivar-vos i sorprendre-us amb la nostra sonoritat.
Aquest concert al Palau de la Música és per nosaltres la recompensa a aquests 2 anys de treball.
El programa que anem a interpretar al Palau de la Música ens fa especial il·lusió, ja que és una ullada per la música dels nostres dies des de la mirada i visió de 6 compositors realment molt diferents en el seu estil i en la seva música, tot i tots pertanyen a una mateixa època.
Quan era petit, vaig visitar el Palau amb els meus pares. No podia creure que existís un lloc tan especial com aquest. Després d'uns anys, tornem al Palau per oferir un concert per a nosaltres molt important. Oferir un concert en un espai tan emblemàtic com aquest serà una ocasió essencial per a la nostra vida com a músics i esperem que ens acompanyeu.
Serà el nostre primer Palau i us esperem a tots el dia 3 de novembre. Us convidem a tots.
Avui tenim la cita al Palau de la Música amb el Keibar Ensemble i demà la cita la tenim a les principals sales amb les pel·lícules que s'estrenen, de les quals en parlem avui a la Fila Zero. Imma, bon dia.
Bon dia.
Una setmana més al nostre programa tenim les estrenes cinematogràfiques.
Sí.
Què podem destacar avui?
Ai, avui n'hi ha alguna que toca el coret, n'hi ha alguna que toca el coret. Sí, 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 ja veuràs quan t'ho explicaré.
Estrenes cinematogràfiques per aquesta setmana a les principals sales. I la Imma avui m'ha deixat intrigada. Jo en tinc unes quantes preparades, però no sé què m'ha d'explicar. Què mos ha d'explicar?
Bueno, mira, serà després, perquè la primera que et presento avui fa aquella oloreta a Oscars. Dirigida ni més ni menys que per Clint Eastwood i el seu títol és Sally. És una pel·lícula sobre l'insòlit amaratge d'un avió al riu Hudson l'any 2009.
Texas 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully. Sully.
Sully, where are you?
Sully. Sully.
Sully, where are you?
Era el 15 de gener de l'any 2009. Es va produir aquest recordat i insòlit amaratge d'un avió averiat al riu Hudson a tocar de Manhattan, en el qual 155 persones van salvar la vida gràcies a la destresa del pilot, el capità Sullenberger. L'actor i director Clint Eastwood s'ha fixat en la seva figura a la pel·lícula Sully per explicar no només la proesa que va fer, sinó la seva vivència posterior. I és que mentre el pilot, que encarna Tom Hanks, era aclamat públicament, la seva peripècia va ser objecte d'una investigació que amenaçava de destruir la seva reputació i la seva carrera.
Of course you did. You saved everyone. People call you a hero.
I don't feel like a hero.
Show us your cape, Super Sally.
There's been too much talk in the press already.
I'm overwhelmed by all this attention.
The left engine was still operating.
What if I didn't get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers?
I got an A320 diving for the river.
You did everything you could. It was more than enough.
When was your last drink, Captain Sullenberg? Have you had any troubles at home?
This is the captain. Brace for impact.
I una altra de les propostes que trobem aquesta setmana és La Bailarina.
Eloy, como nombre artístico para bailar.
¿Para bailar? ¡Loy la Magnífica!
Disculpe, esa chica no le conviene. Es una engreída.
La Bailarina explica la història de Loy, una filla de l'oest nord-americà que va arribar a ser una estrella dels cabarets de la Belle Époque i fins i tot va arribar a ballar a l'Òpera de París.
¿Para qué sirve de esas máquinas?
Son proyectores eléctricos.
La pel·lícula narra més com després d'assolir aquest inesperat reconeixement, Loy sucumbirà davant la irrupció d'un nou talent i s'adora Duncan, una jove promesa ansiosa per triomfar que precipita la seva caiguda com a artista. La Bailarina.
Ha estado deslumbrante. Armand Duponchel, director de la Ópera de París. Haremos que esta casa entre en el nuevo siglo.
Busco a la señorita Loy Fuller. ¿Isadora? Tiene gracia.
Sin duda la pequeña se desenvuelve bien.
que no nos impresione. No es más que un teatro. ¿Confías en el talento de Isadora? La bailarina es ella. ¿Crees que me equivoqué?
Creo que no podrías haber escogido a alguien mejor para hundirte.
¡Quítate ese vestido! ¡Ese baile es mío!
Una altra de les pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana a partir del divendres és 100 metros, del director del premiat documental sobre Albert Casals, Montpetit. Albert Barrena estrena divendres als cinemes el seu primer llargmetratge de ficció, 100 metros.
Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros.
No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí.
Dani Rovira en el paper d'un home diagnosticat d'esclerosi múltiple que decideix preparar-se igualment per competir en una dura competició física és el protagonista d'aquesta ficció basada en el cas real de Ramon Arroyo, un atleta que ha competit en aquest tipus de proves malgrat la seva malaltia. Un Ironman.
Pero tú te estás oyendo, ¿te has vuelto loco? Muy bien, tú harás el Ironman, pero solo si tú te encargas del entrenamiento.
Lluny del registre còmic que l'ha fet popular, Dani Rovira s'enfronta en un paper dramàtic i de gran exigència física. Al costat de Cara Elejalde, Alejandra Jiménez i Maria de Medeiros, a 100 metros, la pel·lícula posa nom a l'esclerosi múltiple, portant a la gran pantalla la història real de Ramon Arroyo, un atleta diagnosticat que, no obstant això, va seguir entrenant i practicant en una competició tan extrema com l'Ironman, triatló de fons que consisteix en nedar 3,8 quilòmetres, recorrent 180 en bici i culminar corrent una marató. Cien metros és el primer llargmetratge d'Albert Barrena, director del celebrat documental Montpetit, dedicat a un altre exemple de convivència amb una malaltia. Allà hi relatava el viatge pel món d'Albert Casals, un nen en cadira de rodes a causa d'una leucèmia patida amb només 5 anys.
Aquesta és la pel·lícula que em dies, eh?
Esta toca, esta toca.
100 metros. Canviem de registre i arriba un documental.
I don't think that anybody has ever seen the real Frank Zappa because being interviewed is one of the most abnormal things that you can do to somebody else. It's two steps removed from the Inquisition.
Zappa has often seemed to be a force of cultural darkness.
Arriba l'esperat documental sobre l'iconoclasta música Frank Zappa. Una trobada íntima amb el músic i compositor a través d'imatges inèdites que fan partícip l'espectador de la provocació d'un geni del segle XX. La cinta i That Question s'estrena demà divendres a les sales comercials, però s'està projectant prèviament aquests dies a Barcelona, dintre el marc del Festival de Cinema de Documental Musical In Edit Bifitter. I That Question. Documental esperat sobre Frank Zappa.
I hate to see anybody with a closed mind on any topic.
And then people started telling me that my melodies were ugly.
Dirty words don't exist. This is a fantasy that is manufactured by religious fanatics and government organizations to keep people stupid.
God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream.
Society decides for itself what will be sinful.
So little chance of escaping that cycle.
We're not concerned enough about the quality of our lives.
Aesthetic enrichment, this is not a major consideration in the United States.
There is a deep, permanent, irreversible cynicism in you.
I seguim en un thriller de terror, Blair Witch.
What is that?
The guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills.
Aquest divendres arriba al cinema Blair Witch, una nova seqüela del film de terror de Blair Witch Project. que presentava com una gravació d'aficionats real una història de terror adolescent en un bosc sinistre. 20 anys després dels fets que relatava la pel·lícula original, el germà d'una de les persones desaparegudes al bosc de la Bruixa de Blair decideix tornar a l'indret amb uns amics per desxifrar el misteri d'aquells fets. Com te diria, han passat 20 anys des de que tres joves van desaparèixer sense deixar rastre en aquell bosc a les Colines Negres, a Maryland, mentre investigaven la llegenda de la Bruja de Blair. James, el germà d'un d'ells, i els seus amics s'endinsen en els mateixos foscos boscos per gravar i intentar descobrir el misteri que va provocar la seva desaparició. A poc a poc, els joves comencen a donar-se compte de que la llegenda és massa real i molt més sinistra del que podien arribar a imaginar.
I'm so sorry.
Ha passat tots anys, però continuen havent les pel·lícules de terror, de suspens.
Oh, agafo unes garrifants al coll.
Canviem de registre. Torna a la banda del barret de palla.
Damas y caballeros, bienvenidos a la ciudad de la diversión y el entretenimiento más grande del mundo. Gran tesoro.
One Piece Gold, pel·lícula d'animació japonesa dirigida per Hiroaki Miyamoto.
Llegan a bordo de este barco.
Luffy i la resta dels pirates del barret de palla es dirigeixen cap a una embarcació daurada en llums de neon de 10 quilòmetres de llargada, tan gran com una ciutat, reconeguda com un país independent i com la més gran ciutat de l'entreteniment del món sota el nom del Gran Tresor. Encegats per la seva ambició de poder i les promeses del rei del casino, Hildo Tesoro, els nouvinguts enfronten una sèrie d'esdeveniments que podrien canviar per sempre les relacions de poder al món. Però què els hi espera allí? La glòria eterna o una foscor eterna? Aquesta és la pel·lícula de la banda del barret de palla, One Piece Gold. I per acabar, què tenim?
Per acabar, també tenim una tendra història. Es tracta d'un documental, és la història de Jan.
Ensenya a nuestro hijo.
¡Ay! ¡Jan!
Y es la cosa más maravillosa del mundo. Definitivamente nos han confirmado.
El guió i la direcció és del propi pare, Bernardo Moll, i el repartiment, doncs, hi figuren el xiquet, Jan, el seu pare i la Mònica, que suposem que és la seva mare.
Venga, vamos, muy bien. Mira.
Jan naixia el 4 de novembre del 2009, canviant la vida dels seus pares. Aquesta inesperada notícia de que Jan tenia el síndrome de Down va portar al seu pare a escriure un blog i a gravar el seu fill per compartir el seu dia a dia i superar les seves pors. Set anys després, aquell exercici familiar per compartir el dia a dia del fill i superar les pors d'uns pares ha esdevingut aquest documental, La història de Jan, que s'estrena divendres als cinemes. És una història de superació i acceptació des de l'optimisme al sentit de l'humor sense oblidar la tendresa.
No, no comas más.
La història de Jan.
Son las 4 y pico de la mañana y ahí está al fondo jugando con la lucecita.
Ahora ya todo es real. Ya no hay hipótesis.
¡Ay, qué rico!
Ya no hay conjeturas. Solo está la realidad. La realidad de nuestra historia. La historia de Jan.
Pel·lícules avui que toquen la fibra, Emma.
Sí, ja t'ho he dit, ja. En tots els sentits, eh? En tots els sentits.
Per quin hem començat?
Hem començat per la pel·lícula de... dirigida per Clint Eastwood, se'n diu Sally. És la pel·lícula en la qual es rememora l'insòlit amarratge d'un avió averiat a les aigües del riu Hudson, amb el focus posat en l'experiència del pilot Tom Hanks durant i després de l'incident.
La bailarina, la història de Loie Fuller.
Tenim també la pel·lícula interpretada per Dani Rovira, 100 metres.
Hem seguit amb una biografia de l'inoclasta músic Frank Zappa, Eat That Question.
Tenim la de por, la que segueix a la Bruixa de Blair. Aquesta és Blair Witch, una altra estrena terrorífica d'aquest divendres.
Divertida l'animació, els dibuixos amb la banda del barret de palla, la pel·lícula One Punch Girl.
I la tendra història en aquest documental, la història de Jan.
Aquestes són les principals pel·lícules que podem veure ja demà a les sales comercials de cinema. A triar-ne una i a gaudir del cine.
I tant que sí, ho direm aquest cap de setmana, múltiples pel·lícules que us hem presentat, que us han recomanat l'Imma i la Fini al nostre Fila Zero. Vinga, anem a la recta final del Sempre amb tu d'aquest dijous. Canviant papers, canviant de les estrenes del cinema als apunts locals. Recordar que avui és dijous, per tant, el moviment veïnal prou APSAT gratuïta ja torna a tallar ja per més de centenars de vegades ja la Nacional 340 en la seva reclamació. Serà el tall d'aquí dues hores, a les 4 de la tarda. Important aquest apunt, és l'hora que aquest dijous a la tarda faran el tall simultani a l'Ametlla de Mar i a les cases d'Alcan.
Recordem que per diumenge també hi ha programat un.
També hi ha un tall programat per la tarda, en aquest sentit, a Amposta.
Començarem avui amb un agraïment per part de la delegació de l'Ametlla de Mar de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i l'Ebre, que dona ja per tancada la recerca d'ajudes econòmiques d'enguany d'aquest 2016, i ens diu que l'interès de les nostres voluntàries, la generositat de les caleres i caleros i també la bona predisposició d'empreses i comerços han permès tancar la campanya d'aquest 2016 amb la xifra de 5.593,42 euros. Un resultat del qual estem molt contents per continuar treballant per la Lliga contra el Càncer. Des d'aquest comunicat, l'Assemblea Local vol donar gràcies a tothom que hi ha col·laborat.
Molt bé. I què més tenim?
Dos cursos, dos propostes des del telecentre, des de la Regidoria de Formació i Treball. Una és per aquesta mateixa setmana, per aquest dissabte, un taller d'iniciació al GPS organitzat per l'Ajuntament, conjuntament, organitzat, no ho dic malament, pel Centre Excursionista CIMUT i col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els interessats poden passar pel telecentre. I un altre que també hem avançat, que és per el dissabte que ve, el dia 12, i és per preparar plum cakes.
Està bé, això, és original també, el tema.
Serà el dissabte a la tarda, de 5 a 8, tothom que vulgui aprendre a preparar-los, doncs ja sap, pel telecentre.
Hi ha diversos tallers d'aquestes característiques que a mi ja em porten la boca una mica fet aigua.
Han tingut molt d'èxit de fer tots aquests tallers i que és només un dia.
Correcte. Abans d'apuntar de la Lliga contra el Càncer, enhorabona doncs, per aquesta altíssima recaptació, més de 5.000 euros, una xifra que és molt necessària per ajudar a totes les dones que ho pateixen, també hi ha homes que també pateixen el càncer, i per tant també aquesta solidaritat enllaç Roseta podríem dir també sumat amb nosaltres. A punts que hem repassat, demà hi tornarem, serà divendres, tindrem vermuts interessants al tram final del Sempre amb tu. I de què parlarem, Fini?
Demà dels calçots.
Ara dels calçots?
Ara dels calçots, perquè potser ara ja és temps de començar a preparar la terra, de tindre's plantats i començar a cuidar-los per a poder menjar-nos.
Sempre mos sorprèn, Víctor Núria, sempre mos sorprèn. A les xarxes socials, Eva García, hi ha un tema que...
La cobra.
Bisbal, Genoa, a més els dos ja n'han parlat. Per tant, recollirem les impressions al llarg d'aquesta setmana. I al temps de l'entrevista ens acompanyarà el doctor Manuel Madueño del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar, amb qui parlarem precisament de la campanya de la vacunació de la grip, entre d'altres temàtiques del municipi. Serà, com sempre, repassant tota l'actualitat també a les notícies de la Clar Ràdio a partir de les 12 en directe, aquí, al Sempre amb tu. Que tingueu un feliç dijous.
Fins demà, bon dia.
Adéu-siau.